electes de tots els grups en representació en aquesta institució.
Abans ha estat el torn de Bastard, manté que ha quedat provat que ell no ha fet un mal ús dels cotxes oficials.
Els tècnics del Consell emeten un informe i vostès continuen pegant coses. Que ha utilitzat el cotxe? Sí, per fer feina. Que no duen la rotació fixa? No, duen aquest imant. 2.000 euros en repostatges de benzina en 3 anys. 2.000 euros. En 3 anys no he passat ni un tiquet de gasto de viatges, ni de menjar, ni de taxis, ni res de res.
L'oposició li continua demanant que dimiteixi. Són ara les 8 i gairebé, 5 minuts del vespre. Vos quedeu amb el programa. Xiu, xiu.
Coneixeu el cotxe? Bastant Furious.
Xiu Xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Aquí, ja hem arribat.
Com va això? Com esteu? Com va?
Molt bé, Xavi, sí. Tu?
Estic bé, estic bé.
Molt bé, estic contenta.
Sí, jo també, molt.
Mira, jo no estic gaire bé perquè he de dir que avui he rebut un missatge, avui migdia, que m'ha posat molt i molt trista.
Que ha estat? A fora d'aquesta música fas passar un poc de pena.
El missatge diu així. Hola, Inés. Tenc males notícies. Finalment no farem amor mallorquinista. Ahir va ser un mal dia. Resulta que moltes persones han dit que al final no participaran i, per tant, no seran prou persones per fer l'esdeveniment i mos veiem obligats a anul·lar. Una ferrada, Inés. Gràcies per tot. Xisco Vic.
Llàstima que no se faci
amb el mallorquinista. No se farà.
Jo anava endarrere de saber què hagués passat. Què hagués passat? Però bé, escolta, si així xiu, és vera que mos havíem fet ressò d'aquest esdeveniment que volia juntar possibles parelles enamorades del Mallorca perquè s'enamorassin.
És a dir, enamorades del Mallorca.
Exacte.
I que cercaven l'amor damunt.
Exacte, seria com ha multiplicat l'amor per dos.
Exacte.
O per deu, no ho sé. Bé, en qualsevol cas, mos ho van passar bé amb ells quan els convidàrem. Estàvem il·lusionats amb el projecte, però finalment...
Sí, no ha estat possible.
No.
És un foc encès per tots enmig del Mediterrani.
El Mallorca plora una altra derrota.
El Mallorca i l'amor. I l'amor, clar, l'amor també plora. Però...
És un foc encès.
Punt i final.
Però el Mallorca mai deixarà de ser un foc encès al mig del Mediterrani.
Exactament.
I l'amor dels mallorquinistes tampoc.
Això mai.
Què hi farem? No mos queda més remei que passar pàgina. Avui tenim en Miguel Solenes contra el tècnic. Quantes vegades he cantat jo aquesta cançó dins el cotxe de la Bonnie Tyler, el Celsio.
Sí,
bé,
exactament.
Pareu atenció perquè mos ha arribat una història. Atenció, ets d'en Juan Carlos Escobar. La volem compartir avui aquí des de Xiu Xiu, arreu de les Balears. És una història que podria estar directament relacionada amb tu. Amb tu que mos escoltes. Per això és important que pareu atenció.
Juan Carlos Escobar sempre havia sentit a parlar del seu repadrí, Gabriel Terrassa Pujol. Se l'imagina com un home valent que, nascut l'any 1880 a Palma, a Santa Catalina, va haver de partir a fer les Amèriques per necessitat. El senyor Terrassa se va embarcar a 30 anys. Va travessar l'oceà amb una nina de hué que nomia Anita, o potser Ana Isabel o Anita Maria. Això encara no ho tenim gaire clar. I va arribar a Mèxic, on va decidir criar la família. La seva filla, la que creiem que nomia Anita, és un misteri. I ho és perquè no se n'ha trobat documentació del bateig a cap parròquia mallorquina, ni la inscripció del registre civil, i ningú no sap qui en va ser la mare. Si tu me dices ben, lo dejo... Gabriel Terrassa va deixar enrere els seus germans, Magdalena, Joan, Guillem, Josep, Aina i Margalida. Va rebre encara alguna visita de parents a Mèxic i van mantenir-ne el contacte fins que va morir. Va ser l'any 1924. Des d'aleshores, el fill d'aquesta família a Mallorca se va perdre per sempre. I ara, 100 anys més tard, Juan, en Juan Carlos Escobar, net d'aquella Anita, o Ana Isabel, o Anita Maria, i besnet de Gabriel Terrassa, ha decidit rompre el silenci del misteri i, acompanyat de les seves filles, Victòria i Arantxa, ha vengut a Mallorca a cercar la família que el seu repadrí un dia va deixar enrere.
I ha decidit que Xiu Xiu és el programa on intentar trobar la seva família mallorquina. Juan Carlos Escobar, bienvenido.
Gracias.
Bueno,
gracias,
primero, bienvenido a Mallorca.
Gracias. Y... hermoso es.
Sí, ¿no? ¿Habías estado antes?
No, es primera vez.
Es la primera vez. ¿Has venido a posta a buscar tus antepasados?
Así es. Yo tuve una relación muy cercana con mi abuela. Y escuché todas las historias que me contaba de su papá, de Mallorca, marinero, etc. Y se quedó como proyecto de vida y pudimos hacerlo ahora y aquí estamos. Gracias a Bartolomé.
Sí.
Hemos podido hacer un rastreo bastante interesante del árbol genealógico aquí en Mallorca.
És que en Juan Carlos veu acompanyat d'en Tomeu Caimari, que és genealogista. Tomeu, benvingut.
Moltes gràcies, gràcies per ser convidat.
A veure, com està aquest cas? En Xavi ho ha explicat molt bé.
Sí, ho ha explicat fantàstic. Han aconseguit situar els germans d'en Gabriel, les seves parelles, els seus matrimonis, i han aconseguit, de la gent que se va casar, tirar dues generacions. I ara estem a la recerca de la gent que va néixer cap als anys 30, 40, 50... que aquí estem un poc estancats.
D'acord. Què cercam, Tomeu? Micròfons de les Balears oberts.
Bé, la gent que cercam la descendència d'un matrimoni que era entre Ana Catalina, company Terrassa, i un senyor que se deia Justo Aparicio Juan. Uh-huh. Aquest senyor va ser entrenador de futbol, va ser entrenador d'altres equipos de l'Andratx, i mínim sabem que va tenir un fill anomenat Joan, que també va ser jugador. Va ser jugador de Xoncotoneret, a principis dels anys 70, perdó. Uh-huh. Cercarien la descendència d'aquest matrimoni gent de llinatge Aparicio.
Uh-huh. Uh-huh. 971-139-00, si teniu informació sobre aquests noms, si sou familiars directes. Tomeu, què serien aquestes persones d'en Juan Carlos que tenim aquí avui? Serien cosins, fill de cosins?
Estem cercant gent que segurament serà cosí segona o cosí tercera. Uh-huh. Depèn de... perquè entre els germans d'en Gabriel i Magdalena havia nascut el 1868 i la més petita, en Margalida, el 1885. Clar, llavors hi haurà vots. Llavors cercant gent nascuda... Bé, han localitzat gent nascuda entre el 30 i el 50, que poden ser cosins segons o cosins tercers.
M'encanta perquè en Xavi està amb el boli, sí, i es pot fer fent sabre genològic.
I a quines zones els podríem arribar a localitzar?
Bueno, nosaltres seiem que tenim localitzada la descendència de germà gran d'en Joan i la descendència d'en Margalida. Tothom se va casar a la Raval de Santa Catalina, uh-huh, la parròquia de Sant Magí. Uh-huh. I, clar, aquest vot que ja no podem situar per fonts, no sabem on són. Uh-huh. Vull dir, imaginant que deu haver qualcuns que encara poden ser a la Raval, però, clar, poden ser a qualsevol banda de Palma o de Mallorca.
Y, por ejemplo, Juan Carlos Escobar, claro, esto, hay muchos misterios alrededor de esa historia, como, por ejemplo, ¿quién fue tu abuela?
Así es. Ese es el
Anita,
primer...
tampoco sabemos el nombre. Perdón, tu bisabuela, que sería la madre...
De tu abuela.
Exactamente.
O sea, no, la bisabuela sí la tenemos identificada. No, mi abuela es la que
sí,
tiene
exacte.
El misteri.
En Gabriel... En Gabriel no sabem, aquesta nina, la nit a Terrassa, de bon surt. No sabem si va ser una filla natural, si la va adoptar de qualque germana que va tenir un fill legítim fora del matrimoni. Uh-huh. No tenim cap pista ni cap referència de bon pot sortir la nit, imaginant que és filla natural.
Tu, Juan Carlos, les referències que tienes, les tienes de parte de tu?
De mi família. Tenemos algunas referencias sobre diferentes nombres que ella tuvo en México. Para empezar su registro, el papá Gabriel Terrassa la registra en México como soltero, uh-huh. Sin apellido de la uh-huh. mamá.
¿Y qué historias conoces?
Sabemos que el Gabriel Terrassa era marinero.
Sí.
Y había y él se la llevó de España uh-huh. a México. Uh-huh. Después tuvo ella una madrastra. Él muere a los 44 años cuando mi abuela tenía 10.
Ah.
Entonces mucha información se perdió.
Sí, ¿no?
Ella siguió recibiendo visitas de gente de España uh-huh. después, posterior a su matrimonio, uh-huh. pero después se perdieron. Esas personas ya no volvieron y se perdió la información.
¿Y qué,
¿no?
qué buscas tú? Porque has venido hasta Mallorca a buscar tus familiares. ¿Qué es lo que te mueve?
Las dos más importantes, sobre todo para mi papá que todavía está vivo, es saber algún registro de mi abuela en la isla, cuál era su realmente nombre y cuál es la historia de cómo mi bisabuelo se la llevó a México. Esa es una muy importante. Uh-huh. Y la segunda es si existen todavía familiares de esa rama, pues volver a hacer contacto, ¿verdad? Porque sabemos que existía contacto en la antigüedad y se perdió totalmente, ¿verdad?
Claro, fue en el 1924, cuando con la muerte, es decir, que se pierde, se borra todo ese hilo, y entonces ahora estás aquí para recuperarlo, y recordemos que has venido desde México. ¿Cuándo llegaste? ¿Ayer? ¿Hoy?
Llegamos el miércoles.
El miércoles.
Sí, ayer.
Claro,
sí. Perdón, antier.
Miércoles por la noche.
Sí. Miércoles por la noche.
Has venido de vacaciones y también para poner, dar luz a todo,
así
a todo
esto. ¿Pero cómo te pones en contacto con Tomeu?
En línea busqué a alguien que conociera, historiador y genealogista de la isla, y me topé con la información de Bartolomé uh-huh. y nos pusimos en contacto y le expliqué la historia, le mandé los documentos que teníamos y él ha hecho un excelente trabajo para realmente rastrear toda la familia que se derivó de ahí, ¿verdad?
Per tant, necessitem data, necessitem informació.
Informació. Jo estic ocupada,
Xavi. Noms, informació. Per si qualcú que mos estigui escoltant mos pot donar qualque ajuda, ja ho sabeu, insistim, 971-13-9900. Sí. També es podeu fer arribar missatges a l'Instagram del programa, que és @xiuxiu.tv3. Però, bueno, doneu-mos dades, informació, noms.
Bé, cercam, com han dit, cercam els fills de la Margarita, de la Margalida Terrassa Pujol, eren de llinatge company Terrassa. Sabem que el fill gran, en Joan company Terrassa, mínim va tenir un fill, també he dit Joan, que el any 80 era subdirector del Banc Exterior d'Espanya, que sa filla petita, en la Catalina, estava casada, com han dit tantes, amb en Justo Aparicio, que era aquest entrenador uh-huh. de futbol. Després també tenim que el germà gran d'en Joan, el seu nets, s'han de dir de llinatge Terrassa-Valls, creiem que tenim situada una Margalida Terrassa-Valls casada amb un Bartomeu Palmer, que mínim van tenir dos fills, Mateu i Joan.
Mare meva, quina feina!
I després tenim un dubte, tenim els dubtes del fill de Nana, que se va casar amb un senyor que se deia Enrique Mollà, que va ser president de l'Esport Marítims, que els fills d'aquest matrimoni, com ell era de la península, no sabem si van tornar a la península. I en aquest cas estarien cercant gent de llinatge, descendent de gent de llinatge Marín Terrassa.
D'acord. Tomeu, tu quan veus un cas com aquest, supos que te brillen els ulls.
Sí, és molt diferent. Sí. És molt diferent de fer un arbre cap enrere, vull dir que sí que tots són curiositats, perquè cada arbre, jo sempre dic que és com obrir una novel·la, que te vas trobant històries molt diferents, però clar, cercar cap endavant, cap a nosaltres, és més repte encara, i sí que tens més sensació d'ajudar a una persona. Vull dir, no de fer un regal d'una genealogia o de xerrar el seu passat, sinó que és com a més palpable el fet que està ajudant de qualcú a recuperar la seva història, la memòria, o aquests misteris que ara envolten en Biel Terrassa i en Anita Terrassa.
Mm-hmm. Es que, Juan Carlos, tu què històries has escuchado de Gabriel? ¿Por qué fue a México? Bueno, en aquel tiempo había mucha inmigración de mucha gente que hacía las Américas desde Baleares.
Así es. Yo sé por las historias de mi abuela que él era marinero, viajaba por todo el mundo y en algún punto del tiempo él trabajaba en un barco mercante que venía mucho a México. Él decide hacer su negocio por su cuenta, de hecho, en México. Y él en algún punto, él tenía barcos. Uh-huh. Sabemos que tenía barcos que movían mercancías en la costa de México en ese entonces. Él era el dueño y se quedó a manejar su negocio en México. Uh-huh. De hecho, le fue muy bien. Compró más barcos, etcétera. De hecho, él estaba en silla de ruedas.
¡Wow!
Él estaba en silla de ruedas. En algún momento muere en 1926 de una enfermedad que no sabemos, a los 44 años. Uh-huh. Y mucha información se perdió.
Bé, nosaltres tenim un possible...
No, possible no. Acaba de passar una cosa...
Possible, d'acord, és que acaba de passar una cosa.
I això és la màgia de la ràdio.
Que ha estat.
Això és la màgia de la ràdio, perquè podríem fer una telefonada ara mateix.
Miguel.
És viable. Anem, un segon. Estic demanant de manera que telefonin. Un segonet,
Estic nerviosa. Estic nerviosa perquè resulta que tenim una persona que nosaltres coneixem de més directament, que de segon llinatge és Aparicio.
Exacte, mireu, Toni Fuster Aparicio, vos sonarà el nom. Ell és un locutor, és locutor de deportes d'esta casa, és com la voz del Mallorca.
Sí, és muy famoso aquí, en Mallorca.
I bueno, s'ha escrito que efectivamente este señor que era Joan, com era Joan?
Justo Aparicio Juan.
Justo Aparicio Juan, és familiar suyo.
¿En serio?
Exactament. I ara, de hecho, estamos a punto de contactarle para que nos lo explique en persona. El tenim. Toni Fuster Aparicio, bon vespre.
Toni, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Hola, mos estaves escoltant.
Saps què passa? Que estic ara mateix a la graduació, a l'Estadi de Sant Moix.
Sí.
I sé el que m'heu comentat per WhatsApp, el que m'heu estat dient ara per WhatsApp, no?
Sí. I tu creus que pot ser aquesta persona, que esteu familiar?
Clar que pot ser aquesta persona.
Dice que sí. Toni, fem una cosa, farem un esforç i avui farem excepció, ho farem en castellà perquè el tenim aquí. Ell és en Juan Carlos Escobar i ha vengut a posta de Mèxic per trobar la seva família. I, de fet, ara, que van de trobar la seva família, en tu... Toni, bé, vos podeu presentar,
bueno,
pràcticament.
Bueno, segur,
hem de confiar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Yo también, pues encantado y ha sido una sorpresa.
Sí, es una sorpresa gigantísima. Sí, sí. Teníamos la esperanza de encontrar a alguien, pero no pensamos que fuese tan rápido.
Pero, escolta, a veure, Toni, ¿qui és aquesta persona familiar teva? Era un tio teu.
Bueno, és d'en fora. En aquest cas estem parlant d'un padrí, d'un cosí meu, d'un cosí segon meu, Justo Aparicio Juan, meu cosí. El meu cosí, Daniel Aparicio, que, per cert, ha estat de preparador físic. Bé, més que preparador físic, crec que està vinculat també com a entrenador de porters de l'Andratx.
Que tot coincideix. Tot coincideix.
De l'Andratx de segona... Que guanya està de segona federació. Que ara són la tercera. I doncs sí, d'en Dani Aparicio.
Per tant, tenim aquí un genealogista, en Tomeu Caimari. Dones fe que això és possiblement fent un match 100%?
Sí, és Justo Aparicio Juan.
Entrenador de futbol.
Entrenador de futbol i, a més, de la seva descendència i es fa per Andratx, jo crec que...
Mare meva,
que tot indica que
estic al·lucinant.
Sí.
Però no, important aquí, Juan Carlos Escobar.
Però contrastarem. Wow.
¿Cómo te sientes? Es decir...
Estoy totalmente impresionado. No me esperaba que en esta misma sesión encontráramos a la una familia que se perdió hace 100 años.
Però,
sí, su mujer se llamaba Catalina.
Exacte, Catalina, wow. Catalina Companya Terrassa.
Wow.
Molt bé, fantàstic.
Impressionant.
És impressionant.
Estic sense paraules.
Toni Fuster, sabem que, és que clar, hem aplegat en Toni, que és la graduació de les seves fioles. No surt de les Tais Homboys, Toni Fuster. Però vos posem en contacte, d'acord? Sí, i serem un desfil d'aquesta família.
Sí, quan vulgueu podem estar en contacte i vos contaré un poquet més.
Perfecte. Molt bé, Toni, moltes gràcies. Juan Carlos, ¿quieres decirle algo a Toni?
Muchísimas gracias y con gusto. Muy impresionado, no tengo palabras por lo que estoy diciendo.
A usted,
pero...
por favor, a usted.
Bueno, nos posaremos en contacte. Gràcies, sí. Toni, una ferrada.
Bueno, un poquet més i escolta'm el laude amulet, no?
Adéu, Toni.
Una abraçada molt gran i moltes gràcies per aquesta sorpresa.
Adéu.
Bé, Tomeu, jo no sé tu com penses, si és possible això que acaba de passar.
Sí, jo crec que ens es coincideix. Bueno, jo trobo que és un mirall. Vull dir, aquesta cosa, com ho diu d'altres, de sa màgia, vull dir, crec que s'ha fet màgia.
S'ha fet màgia de sa ràdio. Xavi Oliver, ho has aconseguit.
No, jo no, ho ha aconseguit, per favor, en Juan Carlos Escobar. Però m'encantaria saber, ara mismo, bueno, daràs la notícia en casa...
Tengo que hablarle a mi papá.
¿Tienen esperanza ellos de que encuentres a la familia?
Mi papá estaba con mucha esperanza, pero con mucha reserva de que fuera difícil encontrar gente todavía después de tantos años. Mucha gente emigra. De hecho, nosotros emigramos también. Nosotros vivimos actualmente en Estados Unidos con mis hijas. Entonces, tenía muchas reservas de que realmente pudiéramos encontrar a alguien, pero han estado día a día preguntándome del trabajo con Bartolomé. Y están esperando que les diga qué pasó.
Entonces era también un documento precioso, porque teníamos aquí una Bárbara de xarxes que está fent un vídeo espectacular y por tanto también tendrán este documento que será maravilloso y lo podrán enseñar a toda la familia. Del momento en el que encontraron, después de 100 años, a la familia perdida de los Escobar.
Poden dir que a Xiu-Xiu han fet història, han trobat els avantpassats d'en Juan Carlos, un senyor que se'n va anar a fer les Amèriques i... el seu re-re-re-net el cercava i Xiu-Xiu l'ha trobat.
Jo crec que mos poden penjar la medalla, però bueno, aquí és mèrit el tenen tant en Tomeu com a genealogista
i
com
tant,
Juan Carlos.
La medalla és per en Tomeu, faltaria
bueno, però
més.
Sense vosaltres, sense aquesta petita ajuda, no crec que hagués estat possible. O haguéssim triat un poc més.
Tomeu Caimari, enhorabona.
Moltes gràcies.
I moltes gràcies.
A vosaltres.
Parlam. ¿D'acord?
Sí, sí.
Juan Carlos Escobar, gracias,
no, muchas gracias
por venir.
A ustedes.
Y nada, os pondremos en contacto claro. Y seguiremos la historia de cerca. Gracias.
Claro que sí, estaría excelente. Gracias.
Hasta
gracias.
Pronto.
Gracias.
La situació, el percentatge que Donald Trump ignora.
Està dins una cova de mama, Nidia. Per estar tranquil i no veure trull ni ningú, eh? Que veure l'aigua que va i ve, tira.
Les Balears acaparen el 34% de les mencions de més de 3 milions d'euros. És la comunitat espanyola on hi ha més tipus d'aquestes cases.
L'informe també destaca que Balears guanya pes dins el mercat general de luxe, és a dir, de les propietats de més d'un milió d'euros. En aquest segment, les illes ja controlen el 23% del mercat estatal per davant de la Costa del Sol i de Madrid. Les unifamiliars són el producte estel·lar amb un preu mitjà de 5 milions d'euros i mig, i aquest creixement s'explica, segons aquest estudi de Hiscoch, per la revalorització constant de l'habitatge a les illes i per l'atractiu que les Balears manté entre els compradors internacionals d'alt poder adquisitiu.
Alemanys i britànics continuen liderant les operacions, però també creix en força el pes dels compradors dels Estats Units, especialment a zones de Palma.
Està dins una cova de mama, aniria.
Nosaltres, Ràdio és humor.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Xiu, xiu!
Hola, són de Pat Aguiló i hi ha moltíssimes, moltíssimes cançons que me recorden l'estiu, però sens dubte una d'elles és l'Empordà, de Sopa de Cabra.
Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana, d'una sola cosa pots estar segur, quan més vell, més tocat de l'ala, sempre deia que la matinada es mataria. Però cap al migdia anava... Somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt. I anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà.
Que bona, que bona! Ho heu vist? Ho heu sentit? Ja no feim dedicatòries. Ara vos demanem a què sona l'estiu per vosaltres. I dona Pat ha dit que l'Empordà. A veure, que és una molt bona cançó d'estiu, eh? Missatges d'àudio en el 646-93-45-01. 646-93-45-01. A què sona l'estiu per vosaltres?
Home, Sopa de Cabra és molt bon grup d'estiu i més aquesta cançó.
I tant, sí, i tant. Sí, però a nit passada... Un altre grup català se convertia en el grup de l'estiu al Mancoquí a Mallorca, en aquell moment. Eren ells.
Ja no ens passa, ja no estem tan segurs que tinguem grans coses a fer.
Eren els Amics de les Arts, els sentiu. Ahir varen triomfar amb el seu concert d'estiu en el claustre de Sant Domingo, Pollença. I hi va haver, atenció, un moment molt especial en el qual els mallorquins Pau Franc i Amulet varen pujar a cantar amb ells, el seu temacle estrella, que és aquest Jean-Luc. Ai, Jean-Luc. Així va sonar, escoltau, és momentàs. Toni Mulet, Mulet, molt bon vespre.
Hola, bon vespre, com esteu?
Quin momentàs, no?
va ser molt divertida, sí.
Com va ser aquell moment de cantar Jean-Luc amb els Amics de les Arts?
Pues mira, jo no me l'esperava perquè mos havien convidat a cantar a punt de Shakespeare, no? Aquesta la cançó que varen col·laborar en el seu dit de 20 aniversari. I, clar, quan varen ensenyar, varen dir, bueno, ja que estàveu aquí, feim alguna més, no? Jean-Luc, tal... Van dir, bueno, no a mi... I res, jo estic superpoc acostumat a cantar sense la guitarra en ses mans, no sabia molt bé què fer on posar ses mans, però mira, bé, divertidíssim, vam pujar, l'adrenalina a tope, i res, un gust sempre que mos conviden, ara que ja fa un parell de vegades que pegam a qualque concert seu damunt l'escenari, pues sempre que mos conviden a cantar sempre xulo, i quan te toca cantar un temacle com és Jean-Luc, pues encara més content, sí.
Que bé, que bé. És que ja sou amics amb els Amics de les Arts, perquè sí, ells... Jo... Això t'anava a dir, que varen triar una cançó teva per incloure en el disc de 20 anys d'Amics, que la cançó és A punto Shakespeare, que és aquesta.
Com ho fa, com un vers que porta escrit 400...
Que ahir també la vareu cantar. O sigui, Amics amb els Amics, eh? Toni?
Sí, sí, total. Vaig fent la broma pel món, amics dels amics de les arts. No, però en el final són gent molt propera i des que van escoltar la versió, ja abans de fer aquest disco, quan van escoltar la versió que havíem fet amb en Pau, ja com que ja mos van escriure que els havia agradat molt, ja mos van convidar a cantar en aquell moment i ha anat a més, no? Allò és una gent a la que els agradeix moltíssim també la confiança de voler col·laborar i de voler comptar amb artistes més emergents, no? Perquè en Pau, en Boer, té moltíssima més trajectòria i fa molt d'anys que roden, però ja en el seu moment, en el moment que m'ho van oferir, pues feia molt poca que estava... feia uns anys, però vull dir, no és, de vegades no és fàcil, no? Confiar que un artista emergent te donarà un punt i que l'has de tenir en el disco, no? I ells han tingut aquest detall, sempre els he vist amb aquesta disposició, i això s'agraeix, és molt, molt una cosa d'agrair, sí.
Tu, Toni, abans de publicar res, de ser conegut, per fer música, t'emmirallaves amb ells? T'agradaven els Amics de les Arts? N'eres fan?
La veritat és que sí. És una cosa que quan ja t'han convidat a cantar quedaria lleig dir que no? Però la veritat és que sí. Jo recordo escoltar el disc en directe que tenen gravat en el Teatre Liceu de Barcelona. Recordo veure aquell disc, que el posàvem per la tele moltes vegades, i de veure-los i cantar les diferents veus, que és una cosa que l'enxerrava moltes vegades amb en Pau, no? També com crec que per molta gent que hem escoltat els amics han estat una mica l'introducció de lo que era el Barber Quartet, no? És aquest quartet de veus de tot homes, no? Que cadascú fa una melodia diferent, no? I els amics tenen una mica de... Aquesta manera de funcionar i aquesta manera de presentar la música, sobretot en els seus principis, i crec que molts mos van introduir en aquestes harmonies vocals i tal a través de la música dels Amics de les Arts, a part de que tenen cançons que com a cantautor, escoltar-les i veure com expliquen històries i com connecten amb el públic i com connecten amb tu a l'hora d'explicar-les, però sempre ha estat un... Han estat uns referents en aquest sentit, sí.
Uh-huh. I, de fet, no sou els únics, perquè, atenció, ahir hi havia VIPs per Pollença, en aquest concert, xiu-xius, eh? Uh-huh. Com, per exemple, la futbolista falanitxera Mariona Caldentei va anar en aquest concert, Toni, no sé si la vas veure, que, de fet, ets va dedicar una cançó de l'Arce, una camiseta. És a dir, la Mariona t'hi va firmar una camiseta de l'Arsenal, en els Amics.
Ostres!
Sí.
Ostres, que bona, doncs pues mira.
Ho sabies, que la Mariona era per allà? La vas veure?
No, vaig veure el moment de la camiseta, però no vaig pensar que seria això.
I mira, curiós. La dedicatòria posava: gràcies per ser la banda sonora de la meva adolescència i de molts dels meus records. Això deia
que
Mariona.
Que guapo, que te diguin. Exacte. Això.
Escolta, Amulet, quin concert tens previstos per aquest estiu?
Ja, mira, ara com van entrar el disc, el nostre tercer disc fa un mes i mig, no? A finals de maig, i farem dos concerts de presentació. La setmana que ve, el divendres, estem a Santa Maria, amb Batsuas i Islanders. Que serà una mica, bueno, tornar a casa, jo som d'allà, per tant, sempre és una alegria tornar al poble, damunt l'escenari, a presentar música nova encara més, i després l'altra setmana, dia 25, és dissabte, estarem a Samovo, compartint el cartell, bueno, el tros de cartell que fan cada any, un any més, i també per despedir-ho, no?, per despedir aquest festival que també mos ha fet creure que hi havia una altra manera de fer les coses aquí, no? I com es podien creure la música que teníem aquí. Per tant, bueno, fer una mica l'homenatge en aquesta darrera edició de Samovo, allà serem.
Molt bé, Toni. I de t'escoltarem, Amulet. Gràcies per atendre'ns i enhorabona per ahir vespre.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu,
bon vespre.
Una ferrada.
Una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard. Se'ns va fer tard. Va dir: no agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que el pis hi
com si fossis a casa. La manera com va dir bona nit i va picar l'ullet era fàcilment malinterpretable. Vaig augurar una nit per la posteritat, fer un cim, fer un 8.000, fer quelcom difícilment igualable. Però ja no passa res. Només aquell silenci trencat pel meu somier potser no era el seu tipus, millor que no fer res.
No es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
Jo vaig dir-li, ja, però si ara hi vaig, i ella no vol, després...
IB3 Ràdio és diversió.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
Que en aquest programa aquest estiu en Joan Francesc Barceló s'ha proposat fer un rànquing del millor himne o cançó icònica d'arreu de les Balears. Joan Francesc Barceló, com estàs?
Molt bé, i vosaltres? Xiu, xiu, xarel·la. Pensava que no diria. Eh? Sí.
Com fas xiu, 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 xarel·les?
Xiu, xiu, en Xavi fa molt això de xiu, 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 xarel·les.
Xera, home, com més s'allargui, més ho ets. És a dir,
més important.
Més identitat, sí.
La setmana passada vàrem triar quin era l'himne o cançó icònica de Formentera,
així
Joan Francesc.
Així és, i què va passar?
Què va passar?
Ai, ai, ai.
La conclusió va ser que havíem de triar entre Bona nit, Blanca Roseta...
Bona nit, Blanca Roseta, plena de bona...
O el Visca Formentera.
Visca Formentera, allí he nascut jo.
Quin temacle. Jo ho tenc claríssim.
Jo també ho tinc claríssim, però la votació popular se va decantar per...
Ara veurem.
No esteu d'acord? Amb el resultat de la votació.
Estan d'acord amb allò
són
que pensi.
Són democràtics aquí, eh?
Exacte, quin remei, la majoria. Quin remei, són
això
democràtics.
Això no obstant, que podem
passa,
sentir...
Ei, que són la ràdio pública aquí,
sí, sí.
Democràcia.
Però es pot no agradar el resultat popular.
Ai.
Però no passa res, això és democràtic també. Acceptar
polèmica,
que no
tensió...
Acceptar que no t'agrada, possiblement.
Exacte, perquè l'audiència de Xiu Xiu ha decidit, a través del televot d'Instagram, @xiuxiu.tv3, que la cançó icònica de Formentera és, amb el 62% dels vots, Bona nit, Blanca Roseta.
Bona nit, Blanca Roseta, plena de bones olors. No hi ha al cel tantes estrelles com vegades pensen vos.
Però, per favor, jo
no podem impugnar. Si
podem
no
dir
agrada.
Visca Formentera, però també, no?
És que mos agrada Formentera.
Jo també de poder dir visca i visca.
Clar, nen, evidentment és una cançó preciosa, però visca Formentera, jo particularment, m'agrada un pam més.
Quanta cosa deu tenir per es Formenteran, segurament.
Aquí va, aquí anem. Això és l'important.
No, perquè els mals entesos entre ses illes.
El problema del televot és que poden votar totes ses illes.
Clar.
Saps, si copéssim es vot només en es Formenterès, a lo millor...
Però penseu és que clar, això no ho sabem. Hauríem de començar a fer escrutinis...
Home, també vos diré, ses votacions...
...i controls d'aquestes votacions.
Som massífic.
Som... Sa gent vota en massa. Exacte. Però és una votació, és a dir, que està plena
Perdona,
de biaixos.
Perdona, hiperdemocràtica.
Vota no, democràtica massa, sí, en massa, però no massa. Mai se vota
exacte,
massa, eh?
Exacte.
Som democràtics, eh?
Exactament. I només via digital,
si no
per tant.
Si comencen altres línies que no mos interessa, eh?
Exactament, exactament.
Bé, sí. Passem a una altra cosa.
Mare meva, què passa?
Haurà de ser blanca roseta, però quin remei?
Ja està. No.
No, ja està.
Va acceptació?
Bé. A veure si avui mos agrada més el resultat.
Bé,
avui,
ja veurem.
Joan Francesc,
simne
a cançó icònica de...
Lloret.
Lloret de Vistalegre.
Exactament.
Que la Maria Jaume, ambaixadora.
Clar, a veure, ara però, no? És a dir, ambaixadora, perquè, evidentment, una cara més que coneguda de la localitat on avui mos desplaçam en aquest road trip, en aquest viatge amb rodes, però en cançons... i San Domingo Forever.
És que ella ha dedicat un disc
i tothom
en el seu poble.
Està pendent d'aquest tema, no el trobau?
Mm-hmm.
A més s'apropen també les festes.
Exacte. Fira del Xequer, San Domingo, etc. Bé, però a part de na Maria Jaume, hi ha altres referents a Lloret que mos puguin explicar. Na Maria Jaume estaria molt bé que participés en aquesta secció, però és una estrella.
No ha volgut.
No, no és que no hagi volgut, és que és
sí
una
que no
estrella inaccessible.
Si no ha volgut participar,
no,
aquí
no, no.
Sí que mos enfadam.
No, li, no
és
li
que, clar,
demanat.
Hauria de ser fonamental tenir l'opinió d'ella, de Maria Jaume, per saber ben quina és Simne.
És que és això.
Tant de bo, t'imagines que poguessin fer realitat
que
aquest desig?
T'imagines que de
por vam
avui.
A la Rosalia de Lloret, necessitem saber com a icona representativa moderna.
Però tu t'imagines que avui a les 9 del vespre, pop. És a dir, d'aquí...
No. 13
a 13 minuts. Més 4, és a dir,
no
minuts, li poguessin demanar en persona.
Que va!
No ho crec.
Que va!
Però seria fantàstic.
És una estrella difícil de contactar.
No sé si ni si existeix. Trobeu que existeix?
Home, sí, això sí. Bé, nosaltres ho deixarem a la imaginació, que la puguem entrevistar.
D'acord.
Però Anna Maria, efectivament, podria ser un dels himnes. Anna Maria en sí, Anna Maria en sí.
Anna Maria.
I les seves cançons.
És hipnòtica. En qualsevol cas, seguim, perquè té més cançons. Anna Maria Jaume, per exemple, Mos de distància, Mos d'ultramar.
El Mos d'ultramar també va de la terra del seu poble, que sona així. Jo que volia una líder testa, jo la dia per amunt i per avall. Ara quan dins de mi gusta per la vista, cada vegada me fa més mal, me fa més mal. Preciosa, aquesta cançó, també.
Preciosa. A més, no sé si heu vist el videoclip, que el videoclip també és molt representatiu de totes aquestes festes, de totes les seves tradicions, de Sant Domingo i tot allò, perquè Lloret sí que existeix. No sabem si no existeix, però Lloret i els lloritans sí que existeixen i apareixen, per exemple, Brocalet, que fan ballades populars ben sovint a la plaça de Lloret i altres indrets, i també apareixen els seus dimonis.
Això en el videoclip.
Els deinats de l'infern apareixen. Sí.
Brocalet i els dimonis.
Els deinats de l'infern. I saps què passa?
Què?
Que vosaltres no heu estat capaços de dur en Maria Jaume.
Bé, això ja ho veurem, eh?
Jo crec que no.
És a dir, creus que en 15 minuts podem arribar d'una Maria Jaume?
Jo crec que no, és impossible, si l'hauríem de veure.
Tu pensa que xiu-xiu, tot el que demanis se fa possible.
Sí. No. Jo, allò que deman, ara es poden connectar telefònicament amb Lloret i poden xerrar amb en Felip Pocovic, que apareix en aquest videoclip a mòdul d'ultramà de Maria Jaume, des d'Ainats de l'Infern, i també vull xerrar amb Brocalet i la seva representant, la Susana Martorell, que és la cantant i la seva presidenta. Trobeu que això serà possible?
Per favor, Felip Pocovic, bon vespre.
Bon vespre, què tal?
Heu vist?
Molt bé, molt bé. Màgia. I na Susana Martorell. Hola, Susana, com estàs?
Hola, bon vespre, com estàs?
Molt bé.
Bé.
Dos bons representants de Lloret de Vistalegre, clar que sí. Felip, tu surts en aquest videoclip de mode ultramà d'Anna Maria?
Sí, bueno, de fet, sóc el dimoni que surt en el videoclip.
Surt vestit de dimoni, clar.
El vestit de dimoni.
Que bé. Diríeu que tant Sant Domingo com Forever com a mode ultramà podrien ser, Felip, dos himnes de Lloret o cançons icòniques?
Jo crec que sí. Jo crec que sí.
Tu, Susana, què n'opines?
També pots dir igual, Anna Maria ha dut Lloret a tots els indrets, per tant, sí, ses dues.
A tots els indrets, però avui no sabem si la podran tenir aquí, eh? Repetim.
Sí, sí que sí.
Existeix, Anna Maria Jaume, en qualsevol cas. No només és una...
Existeix, sí.
No s'ha fet amb intel·ligència artificial.
No.
Però, no només tenim Anna Maria Jaume, Lloret, eh? També hi ha més cançons, i per cert, perquè un dels fets crucials per als lloritans és que se va independitzar, Lloret, perquè Lloret existeix perquè se va independitzar, o no és així?
Sí, Felip, com ets... Sí, Susana, com ets història de la independència de Lloret? Perquè abans éreu de Sineu, no, Nervora?
Abans eren de Sineu, sí, i varen celebrar 100 anys de independència municipal, i som Lloret de Vistalegre.
Que bé.
Crec que ho sap un poquet més, perdona.
Sí,
eh?
Digues.
Na Susana ho sap un poquet millor que en Felip, perquè en Felip m'ha dit que està empaltat. Què vol dir això d'estar empaltat?
Que ja només fa un parell d'any que sóc aquí a Lloret, però m'he integrat tot el que he pogut en el poble i aquí estem a tope.
Home, que siguis dimoni és una molt bona integració, Felip.
Sí, més que considerable.
Sí. Vaja, això, la nina també va llençar el brocalet i sí, estem tots integrats.
Que bé.
Quan vau arribar ja existia, eh, Lloret?
Sí.
No era Sineu?
Sí, sí. No era Sineu.
I se va fer un himne?
És que, clar, nosaltres aquí xerram de cançons icòniques, d'himnes, però és que
cercam
resulta...
Cercam un himne, però a la fi.
Exacte, que a la fi
hi ha un himne oficial. Ses Balears no el té, però Lloret sí.
Susana, quin és l'himne de Lloret? El tenim aquí. Vols que el posem?
Vinga, els podem escoltar.
Sona així. Que solemne, Susana.
Sí, la veritat és que sentir-lo dins l'iglesi quan vàrem fer la presentació va ser uau. Va ser molt guapo.
Va cor prendre en lloritans. Pues va tocar la
sí.
patatona.
Sí, en el final quan tu veus que qualcú fa una coseta per el teu poble, pues, això sempre toca, no?
I en els empaltats, Felip, també te va arribar, o no? O te va caure més enfora?
Me va caure més enfora, no vaig anar a la presentació, però el havia sentit i sí, m'agrada. Sobretot amb un orgue així i la música, està molt bé.
Però, Felip, a més, jo crec que tu allò que més t'agrada és que sonin les xeremies, no és vera?
Claro. Claro, perquè les xeremies fan ballar dimoni, fan ballar el poble i sí, m'agrada molt el so de xeremies, tamborina i fubiol, és festa.
I te deuen agradar brocalet, o no és vera,
claro.
Felip?
Claro. Brocalet també té un molt bon grup de música, unes molt bones veus, i sí, m'agrada molt.
Susana, sou la banda sonora de les festes, no?
Ho intentam, passant molt de gust i veure que la gent pugui ballar aquesta música popular agrada.
Susana, t'ho vull fer una pregunta de nota.
Bueno.
Perquè has dit que et de Llora realment, eh? Des de fa temps, nascuda de veres,
A veure, bueno, qui és que va...
No ho som, nascuda. Ah. No som, nascuda.
Veus, ja començava aquí. Tenim a dos representants que no sou nascuts allò. Vares néixer si neu.
Per vàlid, per
vàlid. Mon pare i ma mare que no ho escoltin, però me sent molt lluritana.
Uep!
No, a veure, bé, com a lluritana, qui va composar l'himne oficial de Lloret?
És que estem escoltant en José Antonio, un gran músic.
Un José Antonio Herrezuelo.
Que és xeremier i, bé, ja ho sabem.
Veïnat de Lloret. Sí, també no és nascut a Lloret, però bueno, fa un parell d'anys que també viu aquí.
Na Maria Jaume va néixer a Lloret, o no? Perquè
Na Maria Jaume,
Escolta, jo ara vull sentir a vosaltres, a Brocalet, perquè m'han dit que teniu una cançó que sempre tocau a final de festes, que sona i que la gent balla i que també desperta molta emoció, que és aquesta Jota del Sequer.
Ja vivia fora amb una mare i la padrina, vull amb figa i brocalà, vull amb figa i brocalà.
Això no és una ojota, és un fandango, perdoneu.
És un fandango mallorquí.
Ai.
Fandango...
De brocalet.
Brocalet.
Exacte, és una creació pròpia. I bé, xerra de nosaltres, no? És un... Nosaltres duim el nom d'una figa i mos representa molt aquesta cançó.
Però per què representa tant aquesta cançó que du el nom, a més del grup?
Sí.
Dius que és una figa, però què té d'especial aquesta figa, Brocalet?
Bueno, aquesta figa és una espècie autòctona de Lloret i quan varen crear el grup, quan se va formar el grup, pues, el que varen... Molt vàrem identificant la festa del sequer i què fa que la festa del sequer, doncs, les figues, no? Les figues són els principals protagonistes i per nosaltres, pues, entre altres, vàrem elegir Brocalet i la vàrem elegir per això, perquè és una espècie de figa autòctona del nostre poble.
Jo m'ha cridat molta atenció això del Brocalet i sí, n'ha dit Xavi, perquè, com ho he escoltat, és autòctona. I, com veus, un poble se pot sentir identificat fins i tot això, amb una figa, amb un tipus de
figa en concret. És que Lloret ha molt bones figues. Escoltau, tenim candidats i candidates per cançó o himne de Lloret de Vistalegre. En primera posició, Sant Domingo Forever, d'Anna Maria Jaume, o Amor d'Ultramar, també d'Anna Maria Jaume. Tenim l'himne oficial de Lloret, si vos ha agradat, i tenim el fandango Brocalet. Felip, tu quina triaries com a cançó icònica de Lloret?
L'himne oficial és de l'independència, no?
Sí.
Per tant, ara nosaltres cercant l'himne oficial oficialíssim.
Sí.
A més, a través de votació popular. Felip, digues, què ho has escollit? Què has pensat?
Ja, sens dubte, Sant Domingo Forever, perquè xerra de les festes de Sant Domingo, i llavors, pues, si me tingués que cantar per un altre, el fandango de Brocalet, perquè xerra de les festes de Sequer.
Fantàstic. És que jo crec que no hi ha millor combinació. Tu, Susana, quines triaries? Te pot triar tu mateixa?
Jo me sap greu dir-ho, però també estic d'acord, no? Encara que sigui la nostra, però sí que és veritat que són dues cançons que representen molt el que és Lloret, perquè tot són dates que tots els lluritans i lluritanes tenim marcades en el nostre calendari, no? Sant Domingo i et sé què. Uau, pues sí, dues cançons molt identificatives.
Que bé.
Han coincidit?
Ja està. És a dir, la nostra enquesta.
No hi ha polèmica.
A Instagram.
No, com vosaltres.
Nosaltres hem anat variant per tot.
D'acord, en l'audiència. Vos pareix bé aquesta selecció?
No, ja pareix. Fantàstic, magnífica.
Discrepareu.
No, per res.
Per res, discreparíem mai.
No.
No discreparíem mai amb en Felip i na Susana en signe de la cançó icònica de Lloret. No, de fet, crec que està molt ben triat. Ho posarem a xarxes, a veure si la gent opina el mateix. Quina és la cançó icònica o himne de Lloret?
Demanant Sant disculpes a en José Antonio per això.
Bé, però és que nosaltres mos mou més el ball. Saps què t'ho vull dir? Sant Domingo Forever o Brocalet. Una cançoneta d'Anna Maria Jaume o un fandango.
Perfecte.
Mos agrada ballar.
Mos encanta. Això, idò, per tant, ho penjam a les xarxes.
Sí, @xiuxiu.ivetres i que la gent voti a veure quina escullen. Igualment, jo crec que hi ha dos guanyadors.
Felip...
És complicat, competint amb Maria Jaume, però bé.
També és vera, Susana.
Estic molt orgullosa, també. De poder-ho fer.
Escolta, i de lo millor l'arribam a entrevistar avui nosaltres, oi?
Quedais. Per aventura d'aquí a 5 minuts.
Sí.
T'imagines?
Ho estàvem aconseguint.
Una gran sorpresa.
Sí, sí.
Ho he contactat amb ella.
Crec que sí, crec que sí. Ja ho veurem. Susana Martorell, moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres, encantada.
I Felip, a tu també, Felip Pocoví, de Dimoni, d'Inars de Lloret, gràcies.
Moltes gràcies.
Molt bé, moltes festes.
Vinga, molt bé, moltes
festes. Adéu,
adéu.
Joan Francesc, quin nervis, eh?
I penseu que han d'aconseguir cimne de ses Balears, eh? Xerrau, sí, clar, si farem... ven a Maria Jaume, comentau-li aquesta qüestió.
Ja insistes, quan telefones a qualque conselleria per fer qualque qüestió administrativa, sona una musiqueta.
Javi, ja discrepes.
Per aventures aquesta cimne.
Gràcies, Joan Francesc. Fins ara. Anna Maria Jaume.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.